Bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres, 27 de novembre de 2024. Des de Ràdio Vilafranca, una salutació en nom de tot l'equip. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado i, com sabeu, estem repartits entre la capital de l'Alt Penedès, Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Lèrdola i Ràdio Sant Sadurní. La nostra màxima és actualitat de proximitat, quilòmetre zero, amb el Penedès com a divisa, i així entomem aquestes 3 hores de ràdio diàries i serem fins a les 12, menys 2 minuts. I què passarà avui si seguiu amb nosaltres? Què escoltareu? Doncs d'aquí uns instants, darrere el sumari, saludem Víctor Cornejo, que avui no està pas a prop, no és una connexió de quilòmetre zero, sinó que el tenim mar enllà, ja ho veureu d'aquí uns minuts, però no faltarà la seva cita amb tots vosaltres, el de Vinyes i Vins. A 9:45, flash informatiu, són aquests 5 minuts per saber com es lleva aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. Ens actualitzem i seguim. Després d'aquest primer flash, donem vida als residus. Avui amb el David Martínez, tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que ens parla de les plantes de destí on acaben tots els nostres residus. Aquest divendres, Vilafranca inicia un ampli programa d'activitats nadalenques amb l'encesa de la il·luminació. És una campanya que comença aquest divendres i s'allargarà fins al 5 de gener. En parlarem amb la regidora de Comerç, Lourdes Sánchez, i el president de l'Associació de Comerciants Vilafranca Activa, Xavier Lezigui, a les 10:06. I a 10:45, de nou 5 minuts pels serveis informatius perquè ens actualitzin aquest matí de dimecres i ens expliquin què passa al Penedès. D'aquesta encesa de la il·luminació nadalenca, que no només passarà a Vilafranca, sinó a altres municipis del Penedès aquest divendres, si heu fet càlculs, és uns dies abans del que s'acostumava a fer, que era just a les portes del Pont de la Puríssima, doncs aquesta encesa de llums del Black Friday, que també té lloc aquest divendres, tot i que portem dies ja amb descomptes, i de la campanya nadalenca, en definitiva, en parlarem amb la nostra gent gran a la tertúlia a partir de 10:45. Avui seran la Remei Casanovas, el Josep Castellví, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. I a les 11:06, Xavi Fornos i Jordi Ribas de Vinzeum ens presentaran el Festival Mos al Priorat. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Cedim els micros als companys de serveis informatius perquè ens expliquin com va acabant aquest dimecres abans d'escoltar totes aquestes notícies ampliades als informatius del migdia. I després d'aquest últim flash, obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes. D'una banda, la inauguració de la nova gespa del camp de futbol municipal als Pins, coincidint amb el derbi olardolenc que enfrontarà el Moja i el Sant Pere Molanta. En parlarem amb l'Àlex Sánchez i el José Antonio López, els tècnics dels dos equips. I de l'altra, com que dimarts que ve, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l'Ajuntament de Sant Sadurní presenta el Pla de Discapacitat, avui ja us avançarem a grans trets en què consistirà, amb la regidora d'Acció Social, Meritxell Borràs, i la tècnica d'Igualtat, Gemma Girona. Així sonarà aquest dimecres 27 de novembre al Penedès en Xarxa. Els vins i escumosos penedesencs i catalans tenen forta presència des de fa molts anys a Gran Bretanya i a la seva capital, a Londres, des d'on avui farem el de vinyes i vins, perquè allà es troba el nostre especialista, el Víctor Cornejo. Good morning, Víctor.
Good morning, good morning.
Què tal? Hola, com bon estàs?
Dia. Doncs bé, bé, aquí passant uns dies a Londres, una mica doncs, canviant de paisatge.
Fantàstic. Et diria poca vinya, però això amb els anys ha anat canviant, no? Els anys i una ajudeta del canvi climàtic.
Ah, això mateix, això mateix. De fet, us vinc a parlar d'això, ja que estic aquí, dic, mira, us parlem d'aquests llocs en el qual ara, últimament, en els últims anys, s'està reivindicant la vinya o que s'està implementant la vinya, no? I no només aquí a Anglaterra, tota la zona del sud, sinó també a altres bandes del món que també estan passant coses similars, eh? Tant alguns des del punt de vista comercial i d'altres des del punt de vista gairebé que s'estan transformant culturalment regions, no? Aquí a Anglaterra, deixa'm fer un apunt previ, no?, que parlàvem sí. De la presència de vins catalans aquí a Londres, no? Sí que podem trobar, doncs, allò... algun vi català, alguna marca reconeguda, alguna marca coneguda de Vilafranca, vale? Que la podem trobar per aquí, no? Sí. I dius, ostres, mira, hi ha això, no? Cava poc, he vist poc cava a les cartes, i dius, ostres, què guanya aquí? Guanya el Prosecco, aquí hi ha una lluita europea, és gairebé, és lluita, allò és la guerra de successió europea, en la qual és el Prosecco, de Prosecco i cava, perquè de fet, bueno, m'ha sobtat, dius, de Prosecco restaurant, no? I era un wine bar que tot era de Prosecco i això, ostres, ens han passat, no?, per la dreta, no?, perquè podríem haver fet un cava restaurant, no?, perquè en realitat el cava portava molt més temps treballant-se aquí al Regne Unit, i mira, el Prosecco ha avançat per la dreta i tenim aquí locals fins i tot que només són de Prosecco, i va fer una mica de rabieta, de dir, ostres, per què no ho vam aconseguir nosaltres, no? Quan en realitat, en aquest cas, no, com bé sabeu, al final el cava és mètode champagnoise, és un mètode tradicional en el qual poden trobar, ja ho sabeu, excel·lència, i ens ha passat el Prosecco, que és una versió industrialitzada d'un escumós, i a mi em fa una miqueta de ràbia això, però bueno, això ja és una cosa que dius, bueno, és una cosa a treballar entre d'altres persones.
I tant. Però
parlem d'això, de justament aquí a Anglaterra, ja des de fa uns anys s'ha començat a fer sobretot escumosos. És degut en part pel canvi climàtic, vale? Evidentment, o sigui, hi ha unes... el clima s'ha temperat una mica, no?, i això ho permet, però també hi ha unes parts que hi ha glaçades que també afavoreixen sobretot el descans de la vinya, que és una cosa que, per exemple, nosaltres ho estem perdent, eh? I en el qual doncs al final acaba semblant-se més a les zones del nord de la Xampanya, vale? Que no pas a les parts de les nostres latituds, no? I llavors el resultat acaba sent notable, acaba sent notable. A més, tenen, han plantat varietats com la Chardonnay, no? La Pinot Meunier, no? El Pinot Noir, que són les típiques del Xampany, i s'està doncs, allò molt implementant d'una manera bastant anant això gradual, que cada any doncs, es van fent més i cada vegada més doncs, està com posicionant. I a més a preu de xampany, que això també ho han pensat bé des del principi, eh? O sigui, no és allò de anem a fer-ho i anem a fer-ho i implementar-ho d'una manera, guai. Per exemple, els comtats de Kent, de Surrey, no? De Hampshire, el Sussex, no? És on es troben algunes xampanys, o sigui, llocs escumosos, perquè en realitat no es pot dir xampany, no? Però aquí li diuen xampany anglès, vale? I a més, també molt focalitzat a l'enoturisme. Ja de seguida han començat a fer-se els seus wine bars, de vegades són minicellers, minigaratges, minicasetes enmig de les vinyes que, de fet, tenen més la part de la botiga i del wine bar llueixen més que no pas la part del celler, no? Aquí ja hem agafat, doncs, això, la visió aquesta també molt americana de, si voleu doncs, saber-ho, doncs, veniu aquí a provar i ja està, i a més, molt, molt arregladet. Us recomano que feu una cercada a Google d'alguns dels cellers, perquè al final o sigui, s'ha donat molt, molt, molt de soroll, eh? O sigui, i a més, en el món al final s'estan com posant bastant a la marca. Hi ha les marques com, per exemple, Night Timber, que seria com de la més coneguda, o Chapel Down, Gasborn, serien tres dels noms d'aquests cellers, no? O projectes que han començat doncs, a sonar ben fort dins del panorama vitivinícola internacional, fins i tot com a curiositat, no? I és molt curiós. English Sparkling Wine, eh? És s'anomenen. Després, no vull deixar de banda, ja que hem parlat del Regne Unit, i dius, ostres, no teníem ni idea, no? O alguns dels oients dius, ostres, no tenia idea que es feia aquí a Anglaterra. I altres països que també, països del món, en què també s'estan començant a fer vi o que estan recuperant la seva tradició vinícola. Clar, aquí faig un parèntesi, Anglaterra des de la mitjana que fa vi, evidentment, els monjos i sobretot en l'època catòlica els monjos necessitaven de vi, per tant tots tenien la seva vinya, sobretot vinya per fer vi litúrgic, de les litúrgies, no? De les misses. Per tant, n'hi ha hagut, el que passa que ho passaven molt malament, sobretot per les temperatures, no? Se'ls congelava el raïm directament, o sigui, que no era una producció que diguessin que poguessin dir allò de vida qualitat, perquè recordem que tenir una vinya és un resultat també d'unes condicions climatològiques importants, és també un fet bastant geogràfic. Sabeu que el llindar on normalment es situa doncs, el clima mediterrani, un clima temperat que afavoreix el creixement de la vinya, de tenir viticultura, doncs és entre els paral·lels 30 i 50 en l'hemisferi nord, vale? I en l'hemisferi sud entre els paral·lels 40 i 50. Si agafeu un mapa mundi ja veureu que són les regions, que si fem una línia així de tot el planisferi us adonareu que coincideix, no? El Mediterrani, no? Tot l'arc mediterrani, després si aneu donant la volta al món, ens anem cap a Califòrnia, no? O sigui, tot allò, tota aquella franja, i després al sud, evidentment, Argentina, Mendoza, Xile, no? Sud-àfrica i Nova Zelanda, Austràlia, no? I si tenim totes aquestes franges en les quals trobem vins. Però després hi ha altres regions en les quals una de les que jo fent una mica així com de cerca de buscar altres regions, m'ha sorprès molt, per exemple, la Índia.
La Índia? La Índia, què dius?
La Índia. Una zona que no té una tradició de fer vins, però sí el colonialisme anglès, doncs, ben encuriosit també en poder fer negoci de qualsevol d'aquelles terres, va també plantar vinya al seu moment. Vale? Va veure que tampoc no ho aconseguia. Per què? Perquè allò que tenim són clima tropical, que aquí ens n'anem en excés d'aigua, en excés de calor, en excés d'humitat, i per tant acabava sortint doncs, una producció molt dolenta. El canvi climàtic aquí també ha afavorit això. Aquestes tempestes s'han quedat i tot aquest monsó s'ha quedat més en unes regions en concret o que afecten unes regions en concret, i en d'altres doncs, estan començant a tornar a conreuar vinyes, com per exemple, no, ara si ho pronuncio bé, el Karnataka, vale, o el Maharashtra, no, que són una de les zones en les quals doncs, estan permetent, no, que sigui un clima més temperat i que per tant permeti doncs, que creixi la vinya. Estan plantant Shiraz, estan plantant Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, vale? O sigui, és una cosa que la tenen bastant en expansió. I, malauradament, com passa en aquestes zones, doncs ho fan a lo grande i estan fent una producció bastant gran. I és bastant curiós, eh? Bastant curiós. Jo, quan ho he llegit i vaig buscar les imatges, dic, uau, això no em quadrava la imatge de... així, no? De la imatge d'una persona d'ètnia de la Índia i, a més, amb la vestimenta índia conreuant al costat d'unes vinyes, no? És allò com, ostres, no? M'acaba de situar, no? I, a més, amb un rerefons bastant tropical, amb una selva al darrere, no? És bastant curiós. Llocs així que dius, bueno, potser algun dia podem tastar algun vi de l'Índia i ens poden arribar aquí. De fet, ara una de les dels cellers que s'internacionalitza més, no, és el Sula Vineyards, que es diu. Aquest jo tinc ganes, ara avui de fet faré una excursioneta per algunes vinoteques i diria que alguna en trobaré, així que potser alguna foto et canvio, Sílvia.
Ah, sí, tant, m'agradarà.
Aniré a buscar, a veure si hi ha algun vi d'aquests, que segurament que són empreses angleses, no, que per tant podria trobar-la per aquí. D'altres regions que tradicionalment no han estat de vinya o que no els coneixem, però que bueno, fa anys que en fan, per exemple, el Japó. El Japó no ha anat més enllà, no? Però ja es feia des del segle XIX, de fet, es feia vi al Japó, però no amb una, no amb una qualitat, també, o sigui, sobretot per les colònies cristianes, no? Per la litúrgia, que és el que dèiem, no? Uh-huh. Sobretot al segle XIX, però ara doncs, està pujant doncs, la seva qualitat amb varietats tradicionals, sobretot vi negre, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, vale? Totes les regions de Hokkaido, Nagano, Yamanashi, vale? Que són altres, no? I també una varietat local que és del Japó, o que almenys la identifica com d'aquella zona, que és una varietat que es diu Koshu. O sigui, potser algun dia o un altre tastarem un vi fet amb aquesta varietat, Koshu.
Koshu.
Eh? Què tal és? Què tal és aquesta? Després, aquí, en realitat, al Japó, la climatologia, al Japó tenim moltes varietats climàtiques i, sobretot, per les influències tant del canal de la Xina com des del Pacífic, doncs tenim una influència també, influència dels marítima, oceànica, bastant peculiar, que ens dona doncs, un mapa de paisatges i de climatologies molt curioses, no sé si sabeu, allà trobem de tot, eh? Trobem des de neu, vale? Fins a gairebé climes tropicals, no? Per tant, era molt possible que el Japó en algun moment o altre continués doncs, aquesta cultura vitivinícola. Després està passant també amb altres regions, com per exemple Austràlia, vale? Que ja hi ha una tradició de fer vi, no? A la zona de Tasmània, no? Les zones tradicionals, no? Si Tasmània, Victòria han començat una altra vegada doncs, a fer vi, no? I és com unes zones en les quals, però igualment amb tradició, amb varietats que són les que coneix tothom al final, no? Pinot Noir, Chardonnay, no aposten molt a l'autòcton, al final, bueno, són zones en les quals s'introdueix tot de nou.
Aquests vins australians que arriben aquí a casa nostra, els nostres supermercats tenen un preu molt, molt competitiu.
Molt, molt, moltíssim. I és per la gran producció que fan, eh? La gran producció que fan, eh? O sigui, al final també és una... és un mercat que és bastant emergent, no? I és molt curiós, eh? La capacitat que han tingut els australians per arribar a una zona vinícola i poder tenir les seves referències aquí, eh? No sé si al contrari seria possible, eh? És una cosa que és molt, molt curiosa. I per acabar amb la Xina... Perquè la Xina és un cas especialíssim, molt, molt, molt especial. De fet, si no me'n recordo malament, la setmana passada va haver una sessió de vins xinesos al Vinseum. El Vinseum doncs, ara està fent uns tastos i unes presentacions espectaculars i sobretot en coses que tenen a veure amb curiositats que mai pensaves. No? I en aquest cas de vins xinesos, en el qual allà s'està implementant d'una manera manera espectacular. Aquí han anat, primer va començar empreses mateixes xineses a començar a fer vi, però ara ja s'estan implementant empreses franceses. O sigui, estan els francesos, estan arribant allà, estan cultivant, estan amb grans extensions també de terreny, zones que són molt similars a les grans... aquí també tenim doncs, tots els climes, per tant, la Xina és un país prou gran per tenir tots els climes. Sent un país que no és consumidor de vi, que no és tampoc productor tradicional de vi, però que estan fent allà doncs, una inversió espectacular en tot. A més, agafant fan comunitats locals en les quals transformen completament. Aquí doncs, hi ha també la lectura ètica de tot plegat, d'arribar fins allà i dir, mira, aquí on teníeu els vostres productes, doncs mira, farem vinya, no? I que tot sigui vinya i farem començar i farem vi, no? I aquí hi ha empreses grandetes franceses que estan invertint allà a la Xina. I em sembla que és un punt de no retorn, en el qual, doncs, això, al final els vins de la Xina acabaran sent també formant part de les cartes dels nostres vins. Allà és bastant, molt, molt curiós, perquè a més sí que no portava de, diguéssim, només en aquelles petites comunitats cristianes que es podien trobar i monjos cristians, però després va pràcticament desaparèixer, o sigui, més de 100 anys sense viticultura i ara doncs, hi ha regions senceres que és vinya, o sigui, és una cosa bastant espectacular, i ho dic així amb una mica de por,
ho dic directament, respecte, sí.
Fa respecte sobretot per com s'està implementant i sobretot de no, temes de dir, ostres, aquí a veure fins a on arriba tot plegat. Però mira, ja veus, hem fet una mica així com trajectòria mundial, no? de vins que algun dia ens trobarem en alguna de les nostres vinoteques, no? I que bueno, ara el que toca és tastar-los, a veure què tal, a veure com són.
Sí, gràcies per aquesta tournée que ens ha dut des de Londres a la Gran Bretanya, on et trobes avui, fins al Japó, la Xina, la Índia, passant per Tasmània, per Austràlia.
Sí.
Ara,
sí.
Clar, ens has fet venir salivera i tenim ganes de tastar aquests vins tan diferents.
Sí. Doncs a veure si en trobo algun i us l'explico la propera vegada.
Moltes gràcies, Víctor. Que vagi bé per Londres i fins d'aquí 15 dies. Una abraçada.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Bye, bye. Acabem tot fent un brindis musical amb aquest Red Red Wine que ens canta Neil Diamond i que ens durà el primer flash del matí. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. Memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing. Tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Banyeres del Penedès va patir la setmana passada dos robatoris de cable de coure en dies successius i que van afectar el polígon industrial i a part de la població, ja que va impedir el funcionament del dipòsit d'aigua. Més enllà de l'afectació i la indignació, l'empipament de l'Ajuntament és que després del robatori de cable al polígon industrial, els Mossos d'Esquadra van detenir els presumptes autors i l'alcalde Amadeu Benach va posar una denúncia. L'endemà el robatori va ser el dipòsit d'aigua que hi ha a la zona del castell. Els lladres es van emportar un tram de cable que va afectar la boia del dipòsit. En no poder calibrar el nivell, va deixar de funcionar i part de la població es va quedar sense aigua unes 6 hores. L'afectació va poder resoldre's, ja que els lladres es van emportar pocs metres, però l'alcalde tem que els autors dels dos robatoris siguin els mateixos. En aquest cas, alguna cosa que no ha pogut demostrar-se, ja que en el cas del dipòsit no hi ha detinguts, lamenta que les denúncies no serveixin per res. La guia Michelin ha lliurat aquest dimarts les seves estrelles amb les quals reconeix la bona feina i la innovació dels restaurants de l'estat espanyol. Per primera vegada, la guia distingeix un restaurant de l'Alt Penedès. Es tracta del Casa Nova, situat al barri de la Bleda de Sant Martí Sarroca. La guia assenyala que en plena sintonia amb el medi ambient, el xef Andrés Torres ofereix una cuina actual que parla de l'entorn, de la memòria i dels seus viatges de cooperació. Mentre que en l'edició anterior Catalunya només va sumar dos nous restaurants amb estrella, aquest any nou restaurants catalans s'han incorporat a la llista. Entre aquests hi ha el Casa Nova. Per altra banda, han conservat les tres estrelles tots els cinc restaurants catalans que ja les tenien i que són el Celler de Can Roca, Cocina Hermanos Torres, La Sarte, Àbac i Disfrutar. En total, la nova guia a Catalunya suma 77 estrelles, 7 més que l'any passat, repartides entre 62 restaurants. L'Escolania de Montserrat oferirà un concert aquest divendres 29 de novembre a les 8 de la tarda a l'Església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca. És un acte organitzat per l'Ajuntament, impulsat per la Societat Coral Sarroca Nova per celebrar el seu 123 aniversari i dins dels actes del centenari de l'Associació Cultural i Recreativa al Centre. Compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un fet excepcional. L'Escolania no acostuma a realitzar concerts fora de Montserrat i menys en poblacions petites. D'aquí la importància d'aquest esdeveniment. Les entrades es posaran a la venda aquest dimecres 27 de novembre a les 10 del matí a l'Ajuntament de Sant Martí. Caldrà anar-les a comprar presencialment i seran nominals. Cada persona podrà adquirir un màxim de 4 entrades i els preus aniran dels 15 als 25 euros. Sant Sadurní lliurarà dimecres el Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres 2024. El premi és una iniciativa organitzada per la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia, dins del projecte Biblioteques amb D.O., i que aquest any arriba a la desena edició. Aquesta iniciativa busca dinamitzar els espais bibliotecaris i promoure la creació literària vinculada al món del vi i el cava. Poden participar-hi persones majors de 18 anys amb obres inèdites escrites en català relacionades amb, temàticament amb el vi, la vinya o el cava, ja sigui a través de sagues familiars, elaboració de productes o històries ambientades en aquest univers. S'accepten tots els subgèneres de novel·la i la longitud ha de ser entre 120.000 i 200.000 caràcters. Enguany, en la seva desena edició i coincidint amb els 25 de la biblioteca, s'ha preparat una programació especial. Així, dimecres 4 de desembre, a 8:15 del vespre, es durà a terme el lliurament del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres 2024 i es presentarà el vídeo dels 25 anys de la biblioteca.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 5 minuts de 9:15. Donem vida un mes més als residus de la mà dels tècnics de la Mancomunitat Penedès Garraf per conèixer sobre què aprendrem. Ens parlaran en aquesta ocasió. Anem fins als estudis de Canal 20, on ens espera la Fanny Vivar.
Avui ens acompanya el David Martínez Raventós, tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès Garraf. Bon dia, David.
Bon dia.
En aquesta nova càpsula de Donem vida als residus, sobre què parlarem avui?
Doncs per suggeriment del que és el Servei de Residus de la Mancomunitat, crec que és important parlar avui de la cadena de valor dels residus, no? I sobretot d'una part de la cadena de valor dels residus que a efectes de les persones que ens puguin estar escoltant, per tant, les persones ciutadanes, sovint és bastant oculta. El que veiem com a ciutadans i ciutadanes, sobretot, és el que és la recollida a la via pública, sigui un model porta a porta o sigui un model contenidors, és a dir, la gent, els operaris, operàries, no?, que fan tota aquesta recollida, inclús els seus vehicles adscrits, no? Però hi ha una altra part que també existeix
que no
i que no veiem,
tant, no?
No veiem tant, que és la part del tractament de residus, no?, que és la qüestió que m'agradaria abordar, doncs, a la trobada d'avui.
Parlarem d'aquestes plantes de destí, sobretot, no? Plantes de destí dels residus, no? Uh-huh. Un cop fem aquesta recollida, com tu comentes, on va parar tot això? I et faig la pregunta, on va parar tot això?
És la pregunta, no? Sí, de fet, que és el que deia, sovint, i una mica, no? Jo, quan vaig plantejar, doncs, els objectius, no?, d'aquestes sessions, que també ve la Júlia Gómez, la cap del Servei d'Educació Ambiental, que va venir a l'última, no?, jo m'agrada trencar una mica fal·làcies, no? I n'hi ha una, que són reals des de fa molt de temps, però n'hi ha d'altres que també tenim la missió de fer aquesta pedagogia, no? I una d'aquestes és que quan tu tires un residu, el que sigui, sigui un vidre, sigui doncs, l'orgànica, sigui el paper i cartró, això desapareix, i que tot acaba al mateix lloc. I vaig utilitzar el llenguatge col·loquial de moltes persones ciutadanes que ho entenc perfectament. I això no és veritat. No és veritat. És a dir, quan aquests residus que separem correctament, que vol dir tots aquells que no són el rebuig...
Parlem de tots els que no són rebuig.
Tots els que no són rebuig tenen una planta de destí. I què es fa en aquesta planta de destí? El que es fa és valoritzar aquests residus. Una paraula estranyota. Què vol dir valoritzar, no?
Com pots valoritzar, no?, un residu, no? Com
Clar.
Es fa això?
Això es fa amb un procés de tractament diferent amb cadascun de les tipologies de residus. Jo posaré un exemple, no? I parlant de la Mancomunitat Penedès-Garraf, nosaltres som un rar avis a Catalunya, i ho dic en el bon sentit, perquè jo sempre m'agrada posar un valor, i és que tenim dues plantes de tractament amb gestió directa de la Mancomunitat, vol dir amb persones treballadores de la Mancomunitat. Concretament, el que fan és valoritzar el que és els envasos lleugers, el contenidor groc, o el contenidor blanc, en els municipis porta a porta, que és aquell que n'anomenem ambivalent, perquè també s'utilitza pel paper cartró, i una planta de compostatge, que és un val orgànica.
Va.
El nom de la planta compostatge és una declaració d'intencions. Com es valoritza l'orgànica? Transformar-la en compost. I aquest compost com torna, que això vol dir la valorització,
Exacte.
Com torna en el circuit cap a les persones ciutadanes? Doncs un compost que es pot utilitzar en temes agrícoles, si té unes certificacions doncs, adequades, a lo que és l'ús domèstic, pròpiament. De fet, a les deixalleries de la Mancomunitat, i aprofito per fer la falca, doncs tenim compost gratuït que ve de la planta de compostatge per les persones doncs, que tenen un jardí i poden anar-ho a recollir.
Tothom qui vulgui pot anar-hi.
Tothom, gratuïtament. I és compost que ve de la planta de compostatge i que, per tant, ve de la bona recollida d'orgànica que s'hagi fet en els municipis. No? Aquesta circularitat és aquesta valorització en el cas del compost. En el cas dels envasos, doncs, significa, doncs, d'alguna manera, doncs, subhastar, que en aquest cas es fa a través d'una Ecoembes, que és una entitat doncs, que aglutina diversos industrials, que el que fan és retornar aquest envàs en aquests industrials perquè li puguin donar aquesta segona vida, i en el cas del paper cartró és bastant similar. En tots aquests casos ens donen ingressos.
Això també és molt important.
Moltíssim. Moltíssim perquè al final la gent diu, clar, jo només pago, no, els residus, i hi ha algun tipus de retorn si ho faig bé?
Clar.
Indirectament pel ciutadà, sí. Qui ho rep més directament, en aquest cas, els municipis que gestiona la Mancomunitat, nosaltres ingressem diners. I com el fem repercutir el ciutadà o la persona ciutadana? Doncs a través de les quotes i les taxes que paga. És a dir, probablement, si no recicléssim tan bé, encara serien més cares del que són avui en dia.
Que aquest també és un altre tema que ara s'ha sonat... Bé, ja en vam parlar l'últim dia, no? Mm-hmm. Però, clar, tot això també, com comentes, repercuteix en aquestes taxes.
Sí, sens dubte. I sobretot n'hi ha una, no? És a dir, com funciona, i això és molt important, el sistema aquest d'ingrés, i aquest sistema de cost, no? I jo he comentat abans que hi ha un residu que no es pot valoritzar, que és el rebuig.
Exacte, aquest no té cicle, no, directament?
No, no, se'n va a l'abocador. Perquè incineradores encara és un tabú, Un dia podíem parlar d'incineradores, però Catalunya encara és un tabú, si tenim abocadors. I és el residu que per normativa europea, com jo vaig explicar la primera vegada que vaig estar aquí, no? És un residu que hem de minimitzar al màxim, no? És un residu, per tant, que si seleccionem bé la resta de fraccions,
exacte,
la resta que es diu rebuig, no? Seria menys.
És així. Va disminuint,
clar,
no?
Però clar, aquest té una sanció per part de l'Agència de Residus que repercutim en els municipis, que és el cost abocador.
Aquest és deu ser poder bastant elevat.
Cada any més elevat, des del 2019 concretament. Per llei d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha pujat, no exponencialment, però déu-n'hi-do, hem passat d'un 2019 amb uns 41 euros per tona, aproximadament, i ara estem pagant uns 71-74 euros per tona. És a dir, ha anat pujant, i per què ha anat pujant? Perquè des d'Europa també li deien a tots els ens competents, els deien que l'abocador cada cop ha de ser més car. Perquè si ho feu malament, si no sacseges la butxaca, malament.
És el que acaba afectant, no?
Ah, exacte. I què passa? Què fa la Generalitat? El que agafa és tota la recaptació del cànon d'abocador, que és un cost. M'agrada dir-li sanció perquè al final s'entén millor.
Sí.
És una sanció. I tot el que recapta és el que ens serveix a la Generalitat per repercutir-ho retorn, cànon, que se'n diu, no?, d'aquelles altres fraccions que he comentat que tenen ingrés. És a dir, aquests diners d'ingrés venen de la recaptació. I, per tant, d'alguna manera, és un impost que no fa enriquiment il·lícit de l'administració i que pretén que aquells que ho fan bé doncs el rebin en contrapartida per aquelles tones que sí han fet bé i han reciclat bé. A la llarg termini, això és sostenible? Bueno, jo he escoltat molt sovint que la gent diu bueno, que això, si funciona així, vol dir que a la llarga potser no pagarem res de residus. Això no passarà.
No, això...
Perquè cada cop tothom ho farà millor, hi haurà menys recaptació d'abocador i, per tant, menys diners de repartir de retorn de cànon. Això vol dir que podem inclús minorar algunes quotes, taxes de residus municipals? Potser que sí. Tornem a l'índex de recollida selectiva. Hi ha municipis que queden molt lluny de les òptims, no?, que seria un 55% de recollida neta en el proper any, com a mínim. I, per tant, bueno, algunes potser sí, ajuda, però que tampoc això de no pagar res, no.
No, clar, perquè hi ha tot aquest cost, com comentàvem, no?, de tractament d'aquests residus. Vull dir que aquest cost sempre hi serà, encara que es faci bé.
Clar, clar, perquè sempre... De fet, és un repte que tenim des de la Mancomunitat. A mi m'agradaria fer més visites a les plantes per un tema de risc laboral, perquè són plantes de residus, són plantes molt industrialitzades, però m'agradaria que la gent la conegués in situ. De fet, una està molt a prop d'aquí, Olèrdola, la tenim al terme municipal limítrof, és Vilafranca del Penedès, però és la planta de selecció d'envasos lleugers, just davant de la deixalleria de Vilafranca del Penedès. Allà hi ha la planta de transferència també, que és on fem la transferència del rebuig a l'abocador. I clar, allà tenim moltes persones treballant, i les persones cobren un sou, i són persones que també treballen per això que se'n diu tractament de residus, i que, per tant, es repercuteix, evidentment, a les taxes ciutadanes, no? I és una feina molt digna, també, molt dura, amb certa penositat, perquè tractar els residus té una certa penositat, però que jo crec que visualitzar-la és just, també cap a elles i també cap al ciutadà, per copsar millor el que significa el que deia la cadena de valor dels residus, no?
Tot el que es fa en aquestes plantes, no? Per tornant als residus que sí que poden passar aquest cicle, no? Deixant a un cantó el rebuig, quins són aquests cicles que segueixen?
És
diferent, no?
És diferent
del residu?
Sí, sí, és el que deia. És a dir, per exemple, per transformar l'orgànic en compost necessites un tractament que passa per una maduració, una fermentació, que té un cicle de temps diferent, també. També és veritat que des de la Mancomunitat estem treballant per millorar la productivitat d'aquest tractament. Què significa? Com estava comentant abans, no?, una de les línies d'actuació que ens agradaria abordar en el futur, a dia present no faré volar coloms perquè encara no ho tenim, és tot el tema de l'agricultura ecològica, i això implica tenir un compost amb una qualitat determinada. Mm. És una qualitat, diguem-ne, homologada, no? Això què vol dir? Més màquines o millors màquines de les que tenim actualment. Això vol dir unes millors instal·lacions, no? Ara hem instal·lat un sistema de rec que permet, doncs, generar més humitat en tot el sistema anaeròbic de fermentació, coses molt tècniques que ajuden que aquest compost pugui ser utilitzat en determinats llocs. L'objectiu és, al final, si reciclem bé, tindrem més orgànica a la Mancomunitat. I n'estic convençut que serà així. però de major qualitat el compost també.
Clar, que vagi acompanyat, no?
Clar, és a dir, jo puc demanar que tots els ciutadans i ciutadanes reciclin molt bé, però si no li trobem aquesta sortida tindrem un problema, un coll d'ampolla. El mateix passa amb els envasos lleugers. L'any vinent, ECOEM és amb l'Agència de Residus, que és l'ESCRAP, és l'entitat, és el sistema doncs, que gestiona tota la qualitat d'aquests envasos, està sent més exigent amb la tipologia d'envasos lleugers. Per què? Pues perquè s'està detectant que hi ha un excés d'envasos que no poden valoritzar-se tan bé com altres. No? Mm. I aquí...
Per exemple?
Per exemple, no? Jo sempre utilitzo la paraula envasos lleugers. La gent es pensa que el plàstic, i ja ho hem dit molt malament, el plàstic sí. És tirar qualsevol tipus de plàstic. No. Hem de tirar els envasos lleugers, perquè hi ha un tipus d'envàs més gran, en quantitats més industrials, que no l'hauríem de tirar. No és lleuger. I, per tant, la valorització d'aquest tipus, diguem-ne, de plàstic, és molt més complicada, no? Aquí podríem entrar tipologies, el fil, un malpet, que són nomenclatures complicades. I aquí, jo crec que aquí l'Estat també té responsabilitat, que és, sobretot en el cas dels envasos, no? Intentar incidir més en l'industrial perquè en generi menys. Això ho entenc perquè els ciutadans de vegades ens diuen sempre poseu la pressió cap a nosaltres. Tenen tota la raó. És veritat, l'origen de tot plegat també és aquell que el genera. Mm. Si tu no et donen solucions per un envàs reutilitzable, com podria ser tornar al granel, no?
Sí.
Entre altres qüestions, doncs sembla que sempre el culpa sigui del ciutadà. Jo crec que al final és un joc de sumes, no de restes, sí. I si tots som conscients i expliquem més allò de l'envàs lleuger, no li diguem plàstic, les persones ho farem millor. Sí. I no tinc cap tipus de dubte. El mateix passa en el paper. En generem molt paper i cartró. Però arriba un moment que, clar, és que potser...
És el que més?
No, amb tonatge no, malauradament. Si ens miréssim les dades, encara generem més tones de rebuig. Llavors, l'objectiu, sobretot, el que es queda demostrat és que quan redueixes les tones de rebuig, la fracció que més augmenta en reciclatge positiu és l'orgànica. Perquè és la que hi ha... Si es fa bé, en generes menys de rebuig. La gent barregem més dins l'orgànica, dins el rebuig, l'orgànica, que no pas les restes de fraccions. Per tant, es nota molt quan un municipi, com en el cas d'Olèrdola, com Torrelavit, com Sant Quintí de Mediona, aquells que ja estem en uns nivells molt bons, doncs es nota molt que les tones d'orgànica han pujat, en pro que les tones de rebuig han baixat, i és bastant correlatiu estadísticament, no? I ens interessa més orgànica. I aquesta sí que no és culpa, diguem-ne, de l'industrial. Al final, l'orgànica la generem perquè necessitem alimentar-nos, en tot cas podríem incidir el malbaratament alimentari, sí. Que això és una cosa que sí que hauríem d'intentar abordar algun dia amb la Júlia.
En vam parlar amb, tot just fa un mes.
Pues mira, l'última vegada. Pues això sí, és d'aquelles petites mesures que l'orgànica ens permetria corregir-ho, no? Però amb la resta, si recicla l'orgànica, és un d'aquells residus que venen per quedar-se. Però el paper i cartró, però del que dèiem, un tipus de comerç més a granel, els envasos igual, amb campanyes ciutadanes, més en industrials inclús, no? Podríem aconseguir una baixada lineal del tonatge, tot i reciclar molt bé aquestes fraccions. I el vidre té un comportament bastant estable, almenys en aquesta comarca de l'Alt Penedès i la comarca del Garraf.
Perquè aquest cicle que comentàvem, com comentaves, n'hi ha uns que són més llargs que d'altres, això es tradueix en que uns són més econòmics que els altres?
No és tant economia, diguem-ne, perquè al final infraestructures, és a dir, des del punt de vista de personal de la mancomunitat, tenen un conveni, i el conveni és el que és, siguis operari d'una planta de compostatge o d'envasos, no? Tenen els seus drets, els seus deures per igual, és a dir, l'estructura és la mateixa, el tamany de les plantes no és el mateix, també és cert, pel que sigui, és a dir, també per una qüestió geogràfica, és a dir, que són plantes doncs, que ocupen un espai i que no, malauradament de vegades no tenim l'espai per construir o ampliar plantes, però sí que no depèn aquest retorn ciutadà, no? Aquest retorn que rebem als municipis i que indirectament els ciutadans es repercuteix a través de la quota, depèn més del lliure mercat. Mm. Clar. Per exemple, una anècdota que ens ha passat, no? En aquest últim mes, en el cas del paper cartró, hi ha hagut tot el tema de la Dana. Malauradament, doncs, i ho heu vist en les imatges, no? S'han vist els contenidors a la via pública, com els cotxes, com tot destrossat, no s'ha pogut fer una recollida selectiva. Malauradament, també, doncs, aquestes plantes de tractament de la zona, del nord de València, han quedat afectades. Llavors, aquest últim mes, el preu del paper i cartró, i és pervers, el que dic, perquè és una cosa que tant de bo que no hagués passat, ha pujat. però perquè s'han recollit menys tones de paper i cartró, perquè a València el que és la recollida i transport de residus en la zona més afectada per la Dana, doncs, s'ha vist repercutida. I això demostra l'oferta i demanda. És un mercat d'oferta i demanda. El paper i cartró és el que més fluctua. Ara,
passa amb el paper i cartró o passa amb altres?
El paper i cartró és el que més. Amb la resta, en el cas dels envasos lleugers, es funciona amb un sistema de subhasta, molt, molt específic, donaria per un altre dia parlar-ne, perquè aquí doncs, és, doncs, a través de Coembes el que es fa és subhastar la tipologia d'envasos lleugers. Això ens permet a nosaltres rebre un ingrés com a mancomunitat, que ens permet autofinançar les plantes d'envasos. Autofinançar vol dir que aquest cas sí que els municipis directament no la paguen, sinó que és autosostenible. I en el cas del que és l'orgànica, tenim un retorn parametritzat per l'Agència de Residus, que va en funció, sobretot, doncs, de la qualitat de l'orgànica, que és un tema que també és molt important. Tu pots separar i posar-ho en el cubell o en un contenidor i posar el que vulguis. I dir, bueno, jo, com que ho he posat en el contenidor de color marró, ja he fet bé l'orgànica. No. El que hi ha dins la bossa ha de ser correcte. I si no és correcte, també repercuteix en el cost. Doncs l'agència, de tant en tant, inspecciona. Ve la planta de compostatge, fa una inspecció de bosses, d'alguna recollida, i mira les coses que se'n diuen impròpies, és a dir, que no són orgàniques, i les que no. I en funció d'això, doncs ens fixa un preu. Per això és aleatori.
No saps quan tocarà.
I ho hem de fer bé cada dia, per tant, no? Exacte. Perquè això també ens toca la butxaca.
I quin tant per cent de matèria s'arriba a recuperar a través d'aquestes plantes?
És diferent amb cadascuna, és el que dèiem dels impropis, no? És a dir, en el cas doncs, del compost, que és el resultat de la valorització de l'orgànica, us puc dir doncs, que estem en categories molt altes comparat amb els últims anys. Això vol dir que també el tractament l'estem fent bé, però també vol dir que la qualitat del que entra també cada cop és millor. Però estem a anys llum de poder, per exemple, tenir anys llum, espero que no, però potser any llum, potser he sigut aquí una mica pessimista, espero i desitjo, que amb els nous models de recollida que implementarem ara ja sí en tot el territori això millori molt, per tenir qualitat de compost doncs, que puguem inclús comercialitzar-la en preu públic, que hi ha empreses privades que pagarien. I això doncs, també repercutiria al ciutadà, acabaria, perquè també, si és un ingrés per l'administració, vol dir que el podem repercutir a les quotes doncs, dels municipis i, per tant, les taxes ciutadanes. No? Això implica, repeteixo, millor reciclatge a ciutadà, però també millor maquinària. En el cas dels envasos, de moment sí que el puc dir que satisfactòriament, doncs amb el nou conveni que l'agència ha subscrit amb Coembes i concretament a la planta de selecció, la planta continua sent autosostenible. Vol dir que el municipi directament no la paga, no ha sigut un més sobrecost, era una hipòtesi que hagués pogut passar, que no s'arribés un bon acord des de l'agència i es digués, no, no, ara els municipis tenen corresponsabilitat directa també en finançar, i per tant el ciutadà, no? Això de moment bé. En el cas del paper cartró, com que és tan fluctuant, és complicat.
És el més complicat,
és el més complicat. En el cas del vidre, és veritat que és un residu que posem amb les plantes de destí, nosaltres tenim en aquest cas Ecovidrio, que ha fet campanyes al municipi d'Olèrdola, també especials doncs, en grans generadors, comerços, que a través d'aquest conveni doncs, aconseguim que el vidre no és que sigui 100% autofinançable, però gairebé. I torno a dir, tenim un molt bon comportament en el vidre, l'Alt Penedès i el Garraf. I us vull dir que també que en el cas dels envasos, déu-n'hi-do. De fet, som, torno a dir, una de les poques plantes amb gestió directa de Catalunya, això deia el de Radaravis abans, no?, però també ens reconeix a Coembes que la qualitat dels envasos que entren és prou bona. Però no m'agrada l'autocomplença. Jo crec que ho podem fer millor.
Sembla molt positiu i no els resultats...
Ho podem
fer millor. Bon camí. Anem per bon camí, podríem dir. No?
Sí, tenim perspectives. És a dir, si jo envaso allà on el ciutadà ha tingut eines, que són municipis que ja tenen un nou contracte, els municipis com el present Olèrdola, altres doncs, del porta a porta que sempre menciono, quan sumem tota la resta de municipis, imminentment l'any vinent, amb noves eines, si jo penso que no hi ha ciutadans millors o pitjors en funció del terme municipal, al final és tenir aquestes eines i que nosaltres acompanyem, no?, en pedagogia, en comunicació, com fem avui explicar-ho. Vull pensar doncs, que el marge de millora serà molt, molt important i que ho notarem, ho notarem.
També has anomenat en un punt els vehicles. Sí que és veritat, no?, que, per exemple, tu com a ciutadà pots veure que dins del mateix vehicle s'hi aboquen dos contenidors. Això pot ser que algú ho hagi comentat o ho hagi vist. Sí. Això passa o no passa? Perquè pots dir, mira, jo faig bé el reciclatge, però després, un cop arriba el contenidor, no? Arriba el camió, no? I pum, ho aboca tot allà dins. Això és veritat o no?
Això és molt bona pregunta, perquè al final, jo deia trencar la fal·làcia, no? Tot va a l'abocador, però comencem a el que veiem directament, que és la via pública, el vehicle, no? Sí que ens ha passat. Ens ha passat i hem rebut doncs alguna inquietud ciutadana de dir, no, és que jo ho estic fent bé, però estic veient els operaris i les operàries de la recollida de com estan tirant a la mateixa caixa del vehicle, perquè és el mateix vehicle. I hi ha dies, amb el porta-a-porta es veu molt, que coincideixen dos tipus de residus de recollida, no? I, per tant, el mateix equip que recull, doncs recull un contenidor i recull l'altre. I veus el mateix vehicle i veus que ho tiren. Això és un tema de que comunicativament, per això jo agraeixo molt la pregunta, doncs hauríem d'explicar-ho més, Ho hem intentat fa anys a la Mancomunitat explicar-ho, i és que de vegades hi ha vehicles bicompartimentats. Què vol dir això? Que a la mateixa caixa hi ha dues parts, una destinada doncs, a l'orgànica i l'altra destinada al paper, per exemple, no? Perquè coincideixen el mateix dia. Clar, tu, si ho mires des de la via pública, com que els camions són alts, tu no veus aquestes dues parts a dins.
Veus un únic camió.
Clar, i una persona que ho està tirant a la mateixa caixa. Tu no veus la bicompartimentació, paraula complicada de dir, del vehicle dins. I et penses visualment que ho estan barrejant tot. I dic que és bona pregunta perquè al final això pot desmotivar, no? El reciclatge, de dir jo ho faig bé a casa, trec els cubells, no? I resulta que tots m'ho acaben posant en el mateix, ho barregen i aquí no passa res. Això no és així, Això no és així. I existeixen aquests vehicles bàsicament per optimitzar costos, Si tu amb un sol vehicle pots aprofitar i fer una mateixa recollida de dos tipus de residus, per què teníem-ne dos? Que contaminen més, a més a més, no?
Exacte.
I per això existeixen aquests vehicles i són habituals al seu ús, no? Però sí que és veritat que per a desconeixement obvi, normal, de les persones ciutadanes, quan tu ho veus, impacta. I per això és important doncs, poder fer l'aclariment.
Doncs mira, amb aquest aclariment acabem avui aquest Donem vida als residus. Moltes gràcies, David Martínez Raventós, tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, per acompanyar-nos un matí més aquí al Penedès en Xarxa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són gairebé les 10, farem ara una pausa d'un parell de minuts per la publicitat i tot seguit el butlletí de notícies. I després, a les 10 i 6, seguim parlant de la campanya nadalenca vilafranquina i de l'encesa de llums.